Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Divendres 19 de novembre del 2021. Això és l'Hotel Suís, un programa que fem possible amb el Toni González a les vies de so i la resta del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Avui tenim un programa molt, però que molt farcit. En la prèvia, a 24 hores aproximadament, d'aquest Real Madrid-Castilla, centre d'esports Sabadell de demà, que pot ser decisiu per la figura del tècnic Antonio Hidalgo. Avui el de Canovelles ha comparegut en roda de premsa i hi havia moltes mirades posades damunt seu, especialment després d'aquella polèmica compareixença postpartit, post-remuntada del San Fernando a l'estadi de la nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs? Hola.
Hola, Pau Vituri, com estem?
I avui, d'entrada, deixa'm dir que no he tingut opció ni de preguntar al principi de la sala de premsa. Anem al gra, anem a aquesta primera carpeta de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. I és que no he tingut opció als periodistes ni a preguntar perquè s'ha volgut disculpar, matisar, explica-m'ho tu, just abans que el comencéssiu a bombardejar amb les preguntes.
Sí, ha entrat a la sala Miguel Queré del tècnic de Canovelles. Per cert, avui hem pogut sortir sense problemes de la sala de premsa de la nova Creu Alta.
Han arreglat el pany.
Sí, estava totalment arreglat. I com dius, ha saludat, s'ha assegut a l'entrenador del centre d'esports i a partir d'aquí, abans que poguéssim fer el torn de preguntes, Hidalgo ha volgut, com dius, ell ha utilitzat el concepte matisar, per tant, ho deixarem així, a matisar la última compareixença que va tenir, que va ser en el postpartit contra el San Fernando, on recordem, va carregar, per dir-ho així, o es va referir en reiterades ocasions contra el sector més crític de l'afició, referint-se fins i tot a com a moltíssima gent que no li agradava res del que feia ell i del que feia l'equip des de la seva arribada. Per tant, entrem al gra, si et sembla, i anem a escoltar aquesta primera resposta, més que resposta, primer missatge, no?, d'aquesta roda de premsa d'Hidalgo. L'hem trossejat, perquè era una declaració d'uns 3 minuts, per tant, l'hem trossejat en 3 trossos. D'entrada, Antonio Hidalgo reconeixent que es va equivocar en el to i utilitzant el concepte moltíssima gent, que no és moltíssima gent la que està en desacord amb la seva idea.
Hi ha dues coses en les que no està, vaig estar encertat. La primera de tot és quan vols comunicar alguna cosa i dir alguna cosa o transmetre alguna cosa, el to que vaig tenir a la roda de premsa no és el que has de tenir quan vols transmetre alguna cosa. I segon de tot, vaig utilitzar moltíssima gent, no tenia aquesta sensació de que havia moltíssima gent que no li agradava el que feia, i això no és veritat. I a la part no és just.
Continuant amb aquestes últimes paraules d'aquest primer tros de la declaració, Pau, que no és veritat que sigui moltíssima gent que no està d'acord amb la seva idea de joc, sinó més aviat al contrari, que hi ha molta gent que li agrada el que fa i a partir d'aquí doncs entén i és normal i totalment lícit que hi hagi un sector dels aficionats que no estigui tan d'acord amb la manera de fer d'Antonio Hidalgo.
És al contrari, hi ha moltíssima gent que li agrada el que faig, com ho faig. Des del primer dia que vaig arribar aquí al club. I bueno, i tot l'altre normal. Al final has de tenir una mica d'empatia amb la gent. Pues que cridin que marxin no és agradable per ningú, però l'estadi va estar animant des del primer fins l'últim minut, com ho han fet sempre, i a partir d'aquí és lícit que qualsevol persona tingui la seva opinió.
I a partir d'aquí ha comparat la relació que té ell amb l'afició com un matrimoni. Al final fa dos anys i mig, o ara m'ajudaràs tu, que Antonio Hidalgo va aterrar aquí a la Nova Creu Alta com a entrenador.
Abril del 2019.
Abril del 2019, per tant, sí.
Una mica més.
Sí, una miqueta més de dos anys i mig. Han passat moltes coses des de la seva arribada, i això ho ha comprat com un matrimoni. Hi ha molta estima entre les dues parts, però és veritat que hi ha moments de tensió i la relació doncs, pot patir també el seu desgast. A partir d'aquí, clar, quan les coses van molt bé, doncs tot és genial, tot és amor, però quan les coses no van tan bé, doncs hi ha desavinences, hi ha gent que està en desacord. Ell ho entén i a partir d'aquí reconeix que es va equivocar un cop més en la seva anterior roda de premsa.
Això ho comparo com una relació de parella que està sofrint un desgast i de vegades pues, arriba un moment que és molt difícil reconduir la situació, però pel tot el temps que portem junts, l'estima és molt gran per la meva part i sé que per moltíssima gent de la nostra afició també. A partir d'aquí pues, hi ha situacions que no agraden i que hi ha moltíssima gent que l'altre dia va cridar que marxés, que m'han animat, que m'han apoyat durant molt de temps, coreant el meu nom inclús l'any passat als últims partits a Sant Oleguer. I al final bueno, hi ha moments de desavenences i això és el món del futbol, però volia deixar això molt clar perquè quan un no està encertat en alguna situació pues s'ha de reconèixer i no passa res.
Doncs fent servir aquest paral·lelisme que insistim, utilitzava Antonio Hidalgo, veurem si el partit de demà o no acaba en divorci pel tècnic de Canovelles amb el centre d'Esport Sabadell o no. O es pot reconduir aquesta situació a la banqueta arlequinada. El que està clar, i ho hem anat comentant durant tota la setmana, Sergi, és que el club no parla obertament d'ultimàtum, però des del dimarts ja informàvem aquí amb el Sergi Garcés, amb l'Adrián Arroyo, que una derrota demà a la Ciutat Esportiva del Real Madrid, a Valdebebas, podria ser fatal pel seu desenllaç.
Sí, suposo que a Esteve Calzada no li deu haver agradat gaire la roda de premsa d'avui, perquè ell deia que patia, no?, abans d'un dels últims compromisos on Antonio Hidalgo doncs, també estava qüestionat, abans del partit d'UCAM, em sembla que era, que no aparegués la paraula d'ultimàtum, que se'l deixés tranquil, però al final sí que és veritat que el mateix Antonio Hidalgo, després de la derrota contra el San Fernando, feia referència doncs, a aquesta possibilitat, no?, de dir, mira, si el club decideix prescindir de la meva figura i buscar una alternativa, doncs passarà perquè això és futbol. Així que també li hem preguntat sobre aquesta qüestió, sobre si ell també veu com una final el partit de demà pel que fa a la seva continuïtat al capdavant del centre d'esports. Diu Antonio Hidalgo que afronta el partit al màxim fins a l'última gota de sang, ha dit literalment, i també ha dit que no hi ha cap comunicació oficial en ferm per part de ningú del club de si el seu lloc pot perillar o no en funció del resultat que es doni, però, com diu Hidalgo, tots sabem com va això del món del futbol.
Jo vaig parlar l'altre dia, dimarts, em sembla, amb el president, i vaig parlar després del partit. Ningú m'ha comunicat en aquests termes, però no has de ser molt llest, tampoc, per veure, o si em mous una mica en el món del futbol, aquí es coneix tot, totes les notícies arriben a tothom, i també et dic una cosa, com a aficionat i com a soci del Sabadell, el que esperaria per part de la directiva és que busqués solucions en cas de que passés el que jo no vull.
En aquest cas, Antonio Hidalgo també posant-se una mica en la pell de qualsevol aficionat o soci del Sabadell, no? Pensant
bona,
en que...
Bona resposta, sí.
Sí, sí, sí. Si les coses no funcionen, doncs buscar solucions en un sentit o en un altre, però que ell entén perfectament com va això del futbol i en quin lloc està posicionat. A partir d'aquí, Pau, també sabem que aquesta setmana han començat a sortir doncs, els primers noms sobre possibles alternatives. Tot rumorologia, és veritat, això ho apuntàveu l'altre dia a l'Hotel Suís, que si els García Pimienta, posa-li els noms que vulguis, però al final també forma part d'aquesta situació, no? Que comença a ser normal doncs, que
sí,
comencin a aparèixer els noms.
Un treball de camp per si aquest dissabte les coses no anessin bé, doncs haver de buscar un recanvi a la figura d'Antonio Hidalgo.
S'ha de treballar també en aquesta previsió, no? Per si les coses no anessin bé, tant de bo que vagin bé, però mai se sap què pot passar demà. A partir d'aquí, Antonio Hidalgo també és coneixedor d'aquests rumors que apareixen i diu que no li molesta. És més, ho veu totalment normal per la situació que afronta ara mateix el centre d'esports.
No em molesta perquè jo també sóc soci del Sabadell. Jo el que li demanaria a la directiva és que en cas de que passés alguna cosa tingués un recanvi, no? I és normal. I ja et dic, això és un món de futbol, sembla que és molt gran, però és molt petit i t'enteres de tot, però que és normal. No m'incomoda per res.
Vinga, tanquem la carpeta roda de premsa a Sant Fernando, tanquem la carpeta possible ultimàtum o no demà a l'Alfredo Di Stéfano i entrem al terreny purament esportiu. L'equip s'ha entrenat avui a la nova Creu Alta. Portem dient tota la setmana, Sergi, que les novetats podrien ser els dos sancionats contra el Sant Fernando, és a dir, dos migcampistes, Paco García i Sergi Altimira, i em dius que podrien ser les baixes per aquest partit?
Doncs sí, curiosament aquests noms, eh? Com deies, Pau, tots dos es van perdre l'últim compromís contra el Sant Fernando per sanció, Facu per complir cicle de grogues i Altimira per haver complert el segon partit de sanció que tenia, ja estan complets, per tant, en teoria podria tornar, però resulta que tots dos han patit les seves respectives lesions durant la setmana, concretament el dimecres, i compta en el cas d'Altimira, són dubte, eh? Que quedi clar, no estan ni descartats ni tampoc està confirmat que puguin entrar a la llista, però compta...
Ja té nassos
que
siguin just ells dos, quan parlem, a més, portem dies parlant que el Sabadell, una de les parcel·les més fluixes d'enguany, per tot, per lesions, per sancions, per rendiment, és aquest mig del camp.
Sí, totalment, i de fet Antoni Dagón, en aquesta resposta que escoltarem ara mateix, també feia èmfasi en aquesta qüestió de dir, anem coixos en una parcel·la del camp i els drames no s'acaben, perquè, com dèiem, Facu i Altimira són dubte, i en el cas d'Altimira, Pau, de fet, va haver de ser ingressat per un cop al ronyó que va patir en la sessió d'entrenament. Ho ha revelat Hidalgo en roda de premsa.
Al final, quan vas cosa en una posició, sempre passen situacions. Sí, el Sergi va rebre un cop dimecres, als ronyons, va estar ingressat ahir, però sembla que no és res. Avui ha entrenat més o menys amb normalitat. I el Facu, el mateix dimecres, també va tenir una molèstia a l'isquio i avui ha entrenat més o menys en normalitat. Però hem de veure realment com poden arribar.
Doncs llegint entre línies, viatjar jo diria que sí. A partir d'aquí se'n fa difícil, sobretot en el cas de Facu, perquè al final sent una qüestió muscular s'ha d'anar en compte.
Sí, sí, així que possiblement podem veure el mateix mig del camp que...
A Guzaboni.
Sí, a Guzaboni que la setmana passada, perquè de fet recordem que Ramon Folk continua lesionat i en principi el Xinostal ja està totalment recuperat, això sí, una de les notes positives per tornar a la llista de convocats.
A tot això, ha dit Antoni Hidalgo alguna cosa del Real Madrid-Castilla?
Està clar que ha quedat en un segon pla, el rival del centre d'esports de demà, però sí, ha reconegut doncs, que el Castilla travessa aquest moment dolç, és coneixedor d'aquest bon moment que passen els blancs, però diu que no s'arrugaran, que també volen tenir protagonisme amb la pilota a Valdebebas, encara que reconegui d'algo que cal vigilar els perills del rival.
Estan en un moment dolç, són gent que sobretot per fora et fan moltíssim mal, sobretot amb el Pite i amb l'Aranda, jugadors de nivell màxim que estan entrant en el primer equip. Nosaltres intentarem proposar la nostra idea, sent protagonistes, sabent sobretot que en aquestes transicions que tenen, que fan mal amb molt poc.
Doncs això, explicant Antoni Hidalgo els perills del Real Madrid-Castilla, no sé, depèn de quan la gent escolti el programa, Pau, com sempre diem, però està previst que després de dinar l'equip dinia amb calma i viatgi ja cap a Madrid. I, per cert, ens deien des del club que a oficines han venut més d'una vintena d'entrades.
No està gens malament.
Gens malament, per tant. Més o menys alè, però al final el suport de l'afició estarà allà, un cop més, encara que sigui... És increïble, això, ja sigui a les Illes Balears o a Andalusia, a la capital... Tant se val que al final aficionats del Sabadell sempre
sí,
són presents a tots els estadis.
Potser pel fet de ser l'únic desplaçament a la capital d'enguany, a Madrid, això fa que la gent, cas per exemple del nostre Adrián Arroyo, doncs hagi sortit avui, per exemple, a passar un cap de setmana llarg a Madrid. Podria ser una teoria al voltant d'aquesta vintena d'entrades, però sens dubte és un desplaçament maco el de Valdebebas. No segurament pel terreny de joc, perquè farà fred a l'hora del partit, però ni que sigui per visitar, per fer una mica de turisme, doncs està prou bé. Del Real Madrid-Castilla, novetat... Bé, no tenim llista de convocats. Sí que és cert que s'ha filtrat i s'ha comunicat la novetat del migcampista Ivan Morante, que està recuperat d'una lesió de menisc que es va fer a principis d'octubre i de la qual ha retallat terminis. De fet, No escoltarem avui Raúl González Blanco i l'únic tall de veu que disposem del Real Madrid Castilla és del propi Iván Morante als mitjans oficials del club.
Nosotros queremos seguir con la buena dinámica del equipo. Sabemos que cada partido en esta categoría es muy difícil y más contra un rival que recién descendió de segunda división, que tiene muy buenos jugadores y que seguro que nos lo va a poner muy difícil. Es verdad que en el Di Stéfano casi no hemos dejado que los equipos rivales consigan puntos, entonces nosotros afrontamos el partido con calma, sabemos que si hacemos las cosas bien es muy probable que nos llevemos los tres puntos, pero bueno, sabemos que es un rival difícil, como he dicho antes, y que tenemos que dar el máximo para ganar.
Les paraules d'Ivan Morante, insistim, una de les novetats de cara a aquest partit contra el Centre d'Esports Sabadell. Podrien tornar també a la convocatòria jugadors com Marvin, com Andri Gudjonsson, el fill d'Eidur Gudjonsson, que ha estat a Islàndia en aquesta última finestra de seleccions, però insistim que no hi ha massa comunicacions al voltant del Real Madrid-Castilla, hi ha força hermetisme, i ja dèiem també amb l'Adrián Arroyo dimecres que la roda de premsa postpartit serà telemàtica, sí, tant la de Raúl González Blanco com la d'Antonio Hidalgo.
I que en la prèvia no hi hagi fragments de Raúl González Blanco, del tècnic, en aquest cas, és habitual, no?, en el Castilla. Que...
Sí, he vist de postpartit, però de prèvia no me n'he trobat.
També és estrany, perquè al final és el format habitual, que parlin els entrenadors, sí, tant en la prèvia com després del partit, però bé.
Bé, en qualsevol cas, el que no canvia aquí a Ràdio Sabadell, com cada divendres, són les estadístiques amb la veu de la nostra Núria García.
El llibre de registre.
La situació del centre d'esports i del tècnic Antonio Hidalgo és ben delicada, però invocarem arguments per ser optimistes. L'equip, encara amb un dèficit important en atac, ha encadenat 4 partits consecutius, marcant per primer cop aquest curs, i ara visita un equip contra el qual ha vist porteria en els 8 últims desplaçaments.
Els enfrontaments previs.
Els Castilla-Sabadell són precisament sinònim de gols, concretament 3,21 per partit. Els 14 precedents a terres madrilenyes mai s'ha donat un 0-0, i només un 1-0 i un 0-1. El partit amb més gols, de fet, va ser el primer, també un novembre, però del 1977, amb un 4-3 favorable als blancs a la Copa. Des de llavors, sempre s'han vist les cares a segona divisió. El centre d'esports hi ha guanyat 3 vegades, les dues últimes per 2-3. Tot i això, el darrer precedent és el 2-1 de la penúltima jornada de la 2013-2014, amb l'equip de Miquel Olmo jugant central playoff d'ascens a primera. Aquell dia van ser titulars Sergio Aguza amb el Castilla i Antonio Hidalgo amb el Sabadell.
La curiositat.
La fàbrica del Real Madrid és una de les pedreres que més talent ha produït en els darrers anys. Com a mostra, els futbolistes del Castilla que es van enfrontar al Sabadell en la penúltima etapa a segona. D'aquells dos precedents hi ha, a posteriori, campions d'Europa com Nacho, Lucas Vázquez o Jesse, o Fabinho amb el Liverpool. Però també jugadors que estan fent carrera al màxim nivell com MRDT, William José, Xerichev, Diego Llorente, Àlex Fernández o el porter Fernando Pacheco, entre molts altres.
Les xifres del partit.
Tot i la comentada ratxa de 3 victòries consecutives que només iguala ara mateix el Barcelona B, el rendiment dels de Raúl González és la nit i el dia, en funció de si juguen a casa o a fora. Lluny de Valdebebas, serien tercers per la cua amb només 3 punts i empatats amb 4 equips més. En canvi, a l'Alfredo Di Stéfano encara no han perdut i són un dels 7 invictes al seu propi terreny de joc. Els 14 punts aconseguits, 4 victòries i 2 empats els situen com a 6è millor local del grup.
Amb el xiulet a la mà.
L'asturià Jaime Ruiz Álvarez, a Gijón fa 34 anys. Tot i ser àrbitre de la categoria de bronze des de la temporada 2008-2009, mai abans s'havia creuat amb el Sabadell. Amb el Castilla, en canvi, té 4 precedents, 2 victòries i 2 derrotes, una de les quals a Valdebebas amb Zidane a la banqueta i Aguza al terreny de joc. Va començar mostrant gairebé 8 grogues i mitja per partit, però enguany la mitjana baixa fins a les 5,25 i cap vermella en els 4 partits arbitrats. Tots del grup primer.
Uf, compta aquest,
Atlético
eh?
Sanluqueño. L'Atlético Sanluqueño, donde milita campeón de Europa en 2008 con la selección española como Dani Guiza, goleador ya en primera refuters, ahora en Copa del Rey, ante el Sabadell. Centre d'Esport Sabadell.
Doncs, pues ja ho tenim.
Vinga,
equipo
ja
subcampeón en la edició de 1935.
Els arlequinados. El Palmar, no és?
Sí, el Sanlúcar de Barrameda.
Sanlúcar de Barrameda. Evidentment, el programa d'avui, l'Hotel Suís d'avui, està ja molt enfocat en la prèvia del partit de demà contra el Real Madrid-Castilla, però no podem obviar que no fa ni 24 hores que el Sabadell doncs estava pendent d'aquesta ciutat esportiva de les Rozas, d'aquesta ciutat del futbol de les Rozas, on s'estava duent a terme el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i on ens vam endur una gallina. Agua freda, Sergi, quan va sortir bé, primer la bola del Sanluqueño i després la del Centre d'Esport Sabadell. I això, ni que sigui per repassar-ho. Atlético Sanluqueño, primer rival del Centre d'Esport Sabadell a la Copa i al Palmar.
Com a mínim vam passar una bona estona, al
Això Twitch, sí, al Twitch.
Per treure alguna conclusió positiva. Ara, a partir d'aquí, més aviat un resultat negatiu, no? El tocar contra un equip de la primera ref et podria haver tocat a casa, doncs no, toca a domicili. I a més contra un equip de la teva lliga, que ja coneixes, que el tenim, no dic que avorrit, però
és bé, que, és que
ja
fa poc que ens, que ens hem enfrontat a ells. I a més, aquí és la circumstància de viatjar. Per cert, no han sortit horaris,
no,
a tot això.
Just ara ho estava mirant i encara no estaven sortint horaris. Deia en Pau, això sí que és veritat, que per com estan programats els horaris de Lliga, tant en l'anterior partit contra l'Andorra com el posterior contra el Costa Brava, en teoria de ser dimarts o dimecres.
Sí.
No dijous.
Dimarts 30 de novembre, dimecres 1 de desembre, i el que dèiem, el Sabadell tornarà al Palmar el cap de setmana del 13 de febrer en Lliga. Per tant, seran dues visites de les llarguíssimes en qüestió de dos mesos i mig. Per tant, ahir, ni un segon a ref, que era menys probable, però aquesta opció de creuar-nos amb un dels nous segona ref que no haguessin quedat aparellats abans, doncs es va esfumar. I després, ni a la nova Creu Alta, que era també una bona opció perquè el Sabadell no juga a Copa a la nova Creu Alta des de fa, doncs això, 6 anys, i ja per posar-nos sibarites del tot, ni amb un primer ref del grup 1. Per sortir una mica de la monotonia del grup 2.
És que a sobre et toca viatjar, recórrer tot l'estat, de fet, per anar fins a Sanlúcar. Per tant, no ha tingut fortuna
el
Sabadell.
Si parléssim del Nàstic, doncs mira, un partit de Copa aquí al costat de casa, però ni aquestes ha tingut sort. El Sabadell, quan un any va creuat en tots els sentits. Després, Sergi, al canal de Twitch, teníem aquí en directe el director general del Centre d'Esport Sabadell, el Bruno Batlle.
Sí, i una mica en la línia, evidentment, del que comentem tu i jo, Pau, doncs el club hagués preferit també una altra opció, preferir sobretot a casa per tema de viatges, no? per tema de logística, però bé, és el que ha tocat, i això és el que comentava el Bruno Batlle, que hauríem preferit això, una altra opció.
Bé, probablement no seria la primera opció que haguéssim escollit. Jo crec que un partit a casa doncs hagués estat més senzill, sobretot pel tema de logística de viatge, però bé, els sortejos no els pots escollir i és el que ha tocat i anirem al Palmar pues a guanyar.
És que, de fet, ara m'ha fet gràcia això del Palmar a guanyar. Que no s'ha dit, en les últimes hores,
no
s'ha fet la conya. El que li dèiem ahir al Bruno Batlle és que ni Copa Catalunya han pogut gaudir a casa, això és més complicat.
Amb l'actual directiva.
Amb l'actual directiva. Ni Copa Catalunya, ni Copa Federació, ni Copa del Rei. En els 5 anys aproximadament, 4 i escaig que porten aquí a Sabadell, la Junta encapçalada per Esteve Calzada, no han pogut gaudir de cap partit del CAO a la nova Creu Alta.
Veuràs que la segona ronda de Copa tocarà nova Creu Alta, perquè el Sabadell passarà i hi ha moltes possibilitats de que... No, tocarà a casa, tocarà a casa.
Va, a més, tenim una samarreta per sortejar, que ahir...
Ah, és veritat.
Vam arribar als 100 comentaris al post d'Instagram i cap havia dit el Sanluqueño. Insistim, ens comprometem a sortejar-la a la segona ronda, si el Sabadell passa. El que està clar, Sergi, és que si ja feia, entre cometes, nosa aquesta Copa del Rei per la situació de l'equip, és que ara encara més.
Sí, està clar que la prioritat és la Lliga i més amb la situació que té el Centre d'Esports, i en aquesta línia també es va pronunciar ahir Bruno Batlle en la seva intervenció al Twitch de Ràdio Sabadell, i a més també va recordar, Pau, això sí, que hi ha un al·licient en aquest torneig del CAO, que és el tema dels diners, que per passar ronda doncs perceps una compensació econòmica. Per tant, aquí doncs també hi ha un factor pel qual també es pot apostar ni que sigui una miqueta per la Copa.
La prioritat, evidentment, és la Lliga, és sortir de la situació en la que estem, però bueno, pues la Copa és una competició maca que evidentment, com dic, la prioritat és la Lliga, però hem de competir-la igual que fem tots els partits, i no hem d'oblidar que també hi ha un component econòmic, és a dir, cada vegada que aquesta temporada, cada vegada que passes una eliminatòria hi ha un premi econòmic, amb la qual cosa, si tenim la possibilitat de passar-la millor, sempre tenint en compte que la prioritat és la Lliga, però no cal descuidar una competició que comences i que pots competir-la, i que qui sap si més endavant doncs també pot ser més atractiva.
Deixa'm dir, Pau, que a Antonio Hidalgo en roda de premsa també li hem preguntat sobre què li semblava que el rival fos el Sanluqueño i a domicili, i diu que ha estat tan centrat en el partit de demà que pràcticament, doncs, mira, no hi ha pensat gaire. El que sí és cert, ha dit que doncs, quan arribi que l'afrontaran, però que tampoc hauria estat precisament el tipus d'eliminatòria que hauria escollit el tècnic del Sabadell.
Doncs, per cert, una primera eliminatòria de la Copa del Rei que es podrà veure íntegrament per televisió. Tots els partits seran televisats. De fet, la plataforma DAZN farà tots els partits amb implicació d'equips de primera i footers la resta. Amb la qual cosa, l'Atlético Sanluqueño Sabadell es podrà veure per footer, si no ens enganyen, i amb això ja tenim alguna cosa guanyada respecte a l'any passat a Eivissa, contra l'Eivissa Islas Pitiusas i contra la Penya Deportiva. No ens deixem res, no, Sergi?
Està tot dit, Pau.
Molt bé, merci, fins ara.
Fins ara, Pau.
Fem també uns apunts més en clau futbol, i el primer en clau centre d'esports, perquè el juvenil rep demà a les 4 l'Ebro a Olímpia en el duel arlequinat de la divisió d'honor. Després de la ratxa de 5 victòries consecutives, ara fa 3 setmanes que l'equip de Marc Nomen no guanya, però demà tenen una bona ocasió per tornar al camí del triomf. L'equip saragossà està a la zona mitjana baixa de la classificació i fora de l'Almozara, només ha tret un punt. Ara bé, és un dels equips menys golejats, amb 10 dianes en contra en 11 jornades. Per fer-nos una idea, 8 gols encaixats menys que el Sabadell, que és quart classificat. Josep Roma, lateral dretà, creu que la Lliga començarà a agafar forma després d'arribar al primer terç de la competició aquest cap de setmana.
Ara que ja han passat unes quantes jornades i ja es veu més o menys els equips on es col·loquen i on poden acabar al final de la Lliga, nosaltres crec que donarem tot per aconseguir aquesta tercera plaça. Sabem que competim contra rivals molt bons, però vist que tenim capacitat per guanyar qualsevol equip i que podem aconseguir aquesta tercera plaça.
Això pel que fa a la divisió d'honor juvenil. A primera catalana sènior, el Sabadell Nord buscarà aquest cap de setmana refer-se de la derrota en el derbi vallesà davant el Rubí. Al municipal de Can Uriac rebran l'Atlètic Sant Just, obligats a guanyar si no volen quedar-se a la zona baixa del grup 2. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
L'equip de Pablo Becerril, expulsat contra el Rubí i que, per tant, no es podrà seure a la banqueta, rep un conjunt que ve amb la moral pels núvols. La contundent victòria per 3-0 contra el Canvi d'Alet, segon classificat, demostra que són un rival a tenir en compte. Becerril vol la victòria contra un equip de la seva lliga.
Tal com està la competició, jo crec que s'acabarà partint la classificació entre el grup de baix i el grup de dalt, i aquest ha de ser un dels equips que estigui lluitant pels mateixos objectius que nosaltres. Donar continuïtat és complicat, al final el camp del Rubí és un camp en què pots perdre. Després, lògicament, hem de reaccionar i aquest és un dels partits d'aquests que ens marca el calendari, perquè saps que la teva lliga està contra aquest tipus d'equip, sense desmereixer o per suposar a ningú, perquè la seva també està amb equips com nosaltres, però sabem que és un rival del nostre nivell i que a casa han de treure punts.
I és que l'Atlètic Sant Just està situat una posició per sobre, amb només un punt més que els sabadellencs, de manera que es tracta d'un duel directe en la lluita per la salvació. El partit també significarà el debut a la banqueta visitant del nou entrenador, Marc Cabestany. Becerril explica com veu aquest canvi.
Des de la perspectiva de l'entrenador, el problema més greu és que es canvien d'entrenador, no perquè l'anterior sigui dolent ni molt menys, perquè és un gran entrenador, sinó perquè al final tens menys referents a per estudiar el rival, que és al final el que ens dediquem a nosaltres. Han canviat d'entrenador, suposo que han canviat maneres de fer, però sí que és veritat que quan els equips van malament, a vegades es produeixen aquests canvis, i en aquest cas sembla que els hem vingut bé. Bé, veurem a veure si són capaços de ser millor que ells.
El xiulet inicial sonarà al municipal de Can Uriac aquest diumenge a les 11:30.
I un graó per sota, segona catalana. Avui hem conegut que el tècnic de la sabadellenca, Jesús Rueda Betis, plegarà després del partit d'aquest diumenge. El tècnic deixa el càrrec per motius personals després d'11 temporades i més de 300 partits amb els de la zona sud. Aquest és el missatge de comiat que ens ha deixat.
qué decir, ¿no? ¿Qué se siente? Pues la verdad que todavía no me imagino un domingo sin estar sentado en ese banquillo y bueno, una sensación muy, muy extraña, pero a la vez meditada y la verdad que lo necesitaba porque el cuerpo y la mente me lo estaba pidiendo y bueno, necesitaba tiempo para mí, para mi familia y bueno, y estar tranquilo. La verdad que han sido años maravillosos y bueno, a ver si el domingo me puedo despedir con una victoria y ha sido un orgullo para mí poder entrenar al equipo, al primer equipo de mi barrio durante tantos años.
La sabadellenca, recordem, rep el Molletense diumenge 11:45 al municipal de la Creu. Tancat el bloc futbol, fem una aturada per la publicitat perquè després ens espera sobretot aquest derbi de futbol sala de la segona B entre la Pia i el club. Fins ara.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
De tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, us ho dèiem abans de la publicitat, demà es disputa a Can Colapi el clàssic, podríem dir, de la segona B de futbol sala entre el Futsal Pia i el Club Natació Sabadell. Un partit que arrencarà a 8:15 del vespre i que podreu seguir des de 10 minuts abans aproximadament al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. És a dir, que tindreu un menú farcidet per demà a la tarda, primer amb aquesta transmi al Sabadell en joc del Castilla, centre d'esports, i després les imatges d'aquest derbi que es preveu un any més apassionant. Això sí, l'últim precedent entre tots dos equips ens va deixar uns incidents lamentables, amb una baralla multitudinària al Pavelló Nord, la temporada passada, insistim, on va explotar, podríem dir, tota la tensió acumulada en els últims anys. Per tant, haurem d'estar pendents del que passi a la pista i també de si tot plegat es corregeix i no es repeteixen episodis com el viscut, insistim, el curs passat. Fem tota la prèvia amb els protagonistes i amb les veus de la Mireia Sanz i el Sergi Parc.
Dades generals.
El derbi entre la Pia i el club es disputarà a Can Colapi demà a 8:15 del vespre en el partit corresponent a la jornada 10 de segona B.
Com arriben els dos equips?
Els escolapis, que han anat alternant victòries i derrotes en les últimes jornades, són novens amb 13 punts, però venen d'aconseguir un espectacular triomf a la pista del Sala 5 Martorell, líder de la Lliga, i que fins a la darrera jornada havia guanyat tots els seus enfrontaments. Els nedadors, en canvi, són 12ens, amb 8 punts, i tot i que van ser capaços d'empatar a casa la setmana passada contra el Barceloneta, candidat a estar amunt, els de Borja Burgos van arribar a guanyar 4-2. Fins ara, poc encert de cara a porteria i molta irregularitat.
Qui és el favorit en les apostes?
Pedro Donoso, entrenador de la Pia.
Yo creo que no hay favorito, ¿no? Yo creo que es un partido donde los dos equipos van a salir al 200% y donde puede pasar de todo, ¿no? Ya lo vimos el año pasado cuando estuvimos en el partido de casa. Creo que puede pasar de todo. Yo creo que no hay favorito y tampoco hay que mirar clasificación ni nada.
Borja Burgos, entrenador del club.
En aquests partits no acostuma a haver-hi grans favorits, però sí que bueno, actualment la classificació el que viu és que fins ara ells han sigut millor equip que nosaltres i a sobre pues, bueno, tenen això el factor pista que a favor, per tant, pues, segurament si hi haguessin apostes, pues, les apostes dirien que els favorits són ells.
Els jugadors a seguir.
Arnau Graell, tot i la seva joventut, ja ha demostrat tota la seva qualitat des que va tornar a la Pia. Es va perdre a l'inici de competició per lesió, però ara ja està perforant les porteries rivals.
Aquests partits sempre ens agraden. Al final és una motivació extra de jugar contra un equip que, de veritat, o sigui, es passa malament si ho perds, tant com si guanyes t'ho passes molt millor, perquè bueno, ja ve de molt enrere aquesta rivalitat. I bueno, ho afrontarem de la millor manera possible. Sabem que ells tampoc estan al seu millor moment, tot i haver empatat al Barceloneta.
Àlex Llamas, després del seu pas per l'elit del futbol sala, ha tornat per liderar el projecte del club. De moment, no està podent contribuir a dur el club a la part alta de la taula, però si hi ha un jugador al vestidor que li tingui ganes al derbi, és ell.
Yo he estado aquí creo que toda mi vida y para mí un derbi es la cosa más especial y bonita que hay aquí. Yo creo que esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que querer tu escudo y como lo quiero yo, no creo que lo quiera nadie. Y vamos a ir a muerte, a muerte, a muerte.
El factor psicològic.
L'any passat, en el primer dels derbis, que també va ser al carrer Garcilaso, Pepe Font va ser expulsat al primer minut de partit per protestar. L'ex de la Pia tornava per primer cop a Can Colapi i la cosa no li va anar gaire bé. Controlar l'accés de revolucions serà segur una de les claus. Borja Burgos, tècnic del Natació Sabadell.
Són partits on la part psicològica és imprescindible. O sigui, el que domini aquesta part crec que té molt a guanyar. Tenim jugadors a la plantilla, igual que els tenen ells, però que tenen moltes ganes de jugar aquest derbi. Però si li pregunto, estic segur que tenen més ganes de jugar-lo encara tenen de guanyar-lo. Per tant, el que han de fer és això, que no els sobrepassi la situació, aprendre dels errors que vam cometre l'any passat allà.
Pedro Donoso, tècnic de la Pia.
A l'hora de sumar tres puntos, pues como en todos los partidos, ¿no? Yo creo que hay que estar defensivamente intensos, cometer los errores posibles y finalizar bien arriba, ¿no? Yo creo que son tres cosas básicas y muy difíciles de hacer y esperemos hacerlas bien, ¿no? Para que los tres puntos se queden en casa.
Aforament.
Aproximadament es permetrà l'entrada a unes 100 persones. 80 seran per aficionats locals i 20 per als visitants.
Fre a l'escalada de tensió.
Després del que es va viure l'any passat, les directives s'han posat en marxa per aturar l'espiral negativa entre les dues parts. Dimecres hi va haver reunió entre els dos clubs i està previst que hi hagi més trobades d'aquí a un parell de setmanes. La intenció és que abans de Nadal es faci algun tipus de comunicat conjunt perquè s'estableixi definitivament la pau.
Què han dit els protagonistes sobre aquesta qüestió?
Arnau Graell, jugador de la Pia.
Sí que és veritat que aquesta rivalitat no ha d'arribar a aquest extrem de voler fer mal a l'altre o voler intentar agredir o el que sigui. I jo crec que al final hem de jugar a futbol sala. Sabem que els nervis estan, que la tensió està, però hem d'intentar que aquestes coses no passin i que l'afició animi, que faci el que hagi de fer, però que tampoc posi més pressió als altres equips ni a nosaltres perquè hi hagin aquestes baralles.
Àlex Llamas, jugador del club.
Para mí nuestra afición es una afición muy joven, son niños y padres y yo creo que nuestra afición es totalmente ejemplar. Yo creo que también la afición suya tiene que coger esos valores que se tienen que inculcar desde pequeños. Pero yo creo que no se va a repetir. Para mí el derbi empieza en la hora de la convocatoria y acaba cuando pita el marcador. Cuando acaba el partido, se acabó el derbi, para casa y a disfrutar de la familia.
La importància del derbi.
Si la Pia guanya, estarà en disposició de mirar cap amunt i té l'opció d'enganxar-se aquesta mateixa jornada a la part alta. I el club ha d'anar en compte, perquè si no treu un bon resultat, podria caure a llocs de descens. Ja queda menys pel xiulet inicial.
Hotel Suís.
I encara a la segona B de futbol sala, el tercer equip sabadellenc en discòrdia, l'Amics del Pou Escorial Insercat, rep al Pavelló Nord l'última víctima, volíem dir, de l'Escola Pia, el Sala 5 Martorell, o el que és el mateix. Es veuen les cares el CUE contra el líder de la Lliga. El porter Ivan Arcusa espera, com a mínim, posar-li les coses complicades al rival.
Somos el Escorial y somos un equipo muy luchador y que puede venir cualquier equipo y es que para ganarnos van a tener que sudar sangre. Es cierto que aunque los resultados no lleguen, todos los partidos los estamos compitiendo como si fuesen finales y esto al final es un plus para todos porque no te vas a casa con un mal gusto de decir no lo hemos dado todo, hemos dado el 100% y ha salido lo que ha salido. Entonces es cierto que viene Martorell, que es un rival muy complicado, pero para ganarnos va a tener que sudar sangre también.
Diumenge, a 1:15 del migdia, sonarà el xiulet inicial al Pavelló Nord amb els dels Marinals, buscant encara la primera victòria del curs.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ha debutat a l'Eurolliga Femenina amb una golejada d'escàndol, 3-34 contra l'anfitrió del grup D, el Pacense portuguès. L'esquerrana Judit Forca va ser la màxima realitzadora, amb 9 dianes d'un partit que estava absolutament mort ja al primer quart, amb un parcial de 0-12. Avui a les 8 del vespre, segon partit a Portugal contra l'Ethnikos grec, que hi va caure per la mínima 15-14 contra l'Horizonte italià i que, per tant, no té marge d'error si vol ser primer de grup. Recordem que les gregues amb baixes importants, com la portera Ashley Johnson o la boia Rebecca Parks. Mentrestant, el masculí del club té demà un duel directe per la segona posició de la divisió d'honor a la piscina del Club Natació Barcelona, l'altre semifinalista català a l'Eurocup, recordareu. Ara mateix els de Quim Colet són tercers a un punt del CNB, però ho han guanyat tot, excepte el partit contra l'Atlètic Barceloneta, i el rival de demà, en canvi, encara l'ha de jugar, aquest duel contra el totpoderós equip mariner. Sergi Cabanes, waterpolista de l'Astralpool, pronostica que un dels dos acabarà segon la fase regular.
Ha quedat una mica clar avisar el nivell. Terrassa no està fent bons resultats. Ha baixat una mica el nivell, la baixa del Víctor Gutiérrez els ha afectat bastant. I veient el nivell del CNB i el nostre, crec que la segona plaça estarà entre nosaltres.
Com dèiem, Natació Sabadell i CNB estan entre els 4 millors equips de la segona competició continental, però encara no saben si es veuran les cares entre ells o bé amb l'Ortigia o el Telimar Palermo, els dos italians classificats per aquestes semifinals. Cabanes, no obstant això, ho té clar.
No espero un partit de dir anem a veure quines cartes amaguem, sinó d'una rivalitat brutal i com s'ha demostrat els últims anys. I la meva aposta és 100% CNB, no tinc cap dubte. Veient una mica com operen, no crec que vulguin una final o espanyola o italiana, així que...
A les 6 de demà arrencarà el partit a la nova escullera entre el CNB i l'Astralpool Natació Sabadell masculí. Parlem ara de motor, perquè tenim visita aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
La setmana passada es va presentar a Vilablareix, a la província de Girona, un projecte del qual ja us n'hem parlat, de fet, en alguna ocasió aquí a Ràdio Sabadell, i més que un projecte podríem estar parlant fins i tot d'un somni que farà realitat el copilot sabadellenc Sergi Giral, qui participarà a la pròxima edició del Dakar Clàssic de regularitat a l'Aràbia Saudita del 2 al 14 de gener. Avui el tenim aquí a l'estudi. Sergi, què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, moltes gràcies per invitar-me.
Suposo que comptant els dies, no?, que deuen faltar ja per fer realitat aquest somni.
Pues sí, la veritat, estem comptant els dies, ja noto que les pessigolles a la panxa, dormir poc i els nervis, no? Vull dir, ara, la setmana que ve, ja embarquem el cotxe cap a Marsella, cap a Aràbia, i quan tinguem això fet ja tindrem molta, molta feina, perquè el Dakar ens demana moltes coses, cada setmana hi ha mails que van arribant per fer coses i modificacions, i estem una mica nerviosos, sí.
Ho hem parlat més d'un cop, això amb tu, no? Però per algú que ha fet tants ral·lis, que és un amant, confés, del Dakar, ha de ser com arribar a la Meca.
Ostres, sí, la veritat és que encara no m'ho crec, no? És com un somni per mi. Ja haver fet els Monte Carlos que he fet històrics, els Portugals, i que truquin per fer un Dakar, vull dir, això no hi ha paraules, no? Suposo que la meva trajectòria, mica en mica, ha anat creixent i al final, pues, bueno, he arribat al punt alt i que penso que s'ha de fer un Dakar, no? Estic molt content, la veritat.
Com va aquesta preparació? Perquè, per cert, per qui us vulgui seguir, de fet, a la jaqueta doncs, portes aquí l'usuari de les xarxes, PG Dakar Clàssic, sí. Fent referència als vostres cognoms, Pinya, sí. Xavi Pinya, el pilot, sí. Sergi Giral, tu, sí. Evidentment, doncs, hem pogut veure algunes sessions de preparació física, sí, fent bicicleta, per exemple, pel Cap de Creus. Segurament està sent un dels reptes principals, no?, aquesta preparació pel Dakar.
Pues sí, la veritat, parlant com parles de les xarxes, espero que ens seguiu tots a través d'Instagram, PG Dakar Clàssic, que aquí m'acompanya l'Eli, la meva parella, que és la que porta tot el tema de xarxes i comunicació de l'equip, no? La preparació, sí, la preparació des que m'ho van dir el mes de març, pues ja vaig enfocar-ho a estar bé físicament, però sobretot mentalment, no? Físicament, per suposat, jo soc una persona que m'agrada molt fer esport, a l'aire lliure, sobretot muntanya i bicicleta, i mentalment, perquè el Dakar penso que serà una prova molt mental, no? Són molts dies, segur que hi ha algun dia que ens preguntem què fem allà, i, però, bueno, penso que, clar, anar per camins, molta pedra, i tot això gasta, et va marmant físicament, no? Però, bueno, em considero que estic bastant ben preparat.
I aquesta compenetració amb el pilot, amb el Xevi Pinya, perquè, de moment... heu tastat ja un parell de rides, sí. Navarra, l'Alt Empordà, sí. També intentant agafar hores de vol, de compenetració.
Pues sí, la veritat, ja et dic, des del mes de març que, que el Xavi em va proposar fer algo gran, que ja es referia al Dakar, per suposat, va coincidir que el mes de juny hi havia un ride a Navarra de dos dies, que allà hi havia bastants equips de fora també, que per preparació del Dakar, sense nosaltres saber-ho, vam guanyar. I allà ja vam tenir, ens van venir a buscar molta gent per assistència i també vam fer una altra Girona el mes de setembre, que també ens va anar molt bé guanyant la prova amb molta navegació, que en definitiva que és el que a mi m'agrada, no? Que hi hagi molta navegació, que espero el Dakar hi sigui, no? Però segur que serà molt diferent, perquè aquí estem acostumats a una sèrie de camins molt més estrets i que no tindran res a veure amb allà, amb les pistes tan amples que hi haurà, no?
Llegia fins i tot de la presentació que teniu previst fer unes jornades de test al Marroc.
Sí, anirà amb el pilot, jo no hi puc per un tema de feina, però sí que convé que hi vagi per trepitjar dunes i que vagi agafant el feeling amb la sorra, no? Hi ha un parell de dies allà i, bueno, espero que sigui també una ajuda pel meu pilot.
El cotxe què tal? Aquest Toyota Land Cruiser?
El cotxe fantàstic. Jo penso que el que anem a fer, que és una prova de regularitat, és el millor cotxe Bernardi. Però el que he anat veient en fotos dels 150 cotxes, hi ha cotxes molt, molt potents que no sé si s'adaptaran a fer la regularitat. El nostre és un cotxe que ja ha fet 7 Dakars amb assistència ràpida, els ha acabat tots. Penso que és un dels millors cotxes que podem fer. Nosaltres l'hem fet 9 de tota la part inferior del cotxe, tot el tema de suspensions, s'ha revisat tot, s'ha canviat tot. L'hem provat, estic molt content de com va, molt còmode dins de l'habitacle. I penso que tenim una bona eina, que és molt dura i molt robusta.
Ara parlaves d'aquest cotxe que havia estat assistència tècnica. Quin, per la gent que no ho sàpiga, inclosos nosaltres, però quin equip porteu al darrere per fer un Dakar?
Pues, realment penso que portem la millor assistència que podem tenir. TH Tracks, el Rafa Tibau, el cap de l'equip, amb més de 30 anys fent el Dakar, vull dir que això són paraules majors, números molt alts. És una persona molt, molt preparada, sap el que anem a fer. Ell ha començat amb els clàssics, estem 6 cotxes que ens portarà TH Tracks i jo estic molt tranquil perquè estem molt ben servits, dormirem en un camion, que això per mi té, i per tant el meu pilot que ja té una edat, pues és bàsic, no poder dormir en una tenda de campanya. Sí que hi haurà un dia que ho hem de fer perquè l'etapa marató ens obliga a dormir en tenda de campanya, però penso que estarem molt ben... Amb aquesta assistència anirem molt bé, la veritat.
Déu-n'hi-do. Quin tros d'assistència. Això, Sergi, al final és un autèntic boom, el Dakar Clàssic. Estem parlant de la segona edició, en la qual es passen de 24 equips a més de 140. Sí. Això fa més complicat per tothom, però també hi haurà molts més equips també que siguin novells i que no sàpiguen o sapigueu doncs, què hi haurà allà.
Tots són suposicions, no? L'any passat tenen 24 cotxes, aquest any a vores 150 cotxes. Cal veure si tots aquests 150 aniran a fer el mateix, que és un rally de regularitat i un 20% de navegació. No ho sé, tinc els meus dubtes, no? Però clar, hi ha un boom brutal, han començat a sortir cotxes de sota les pedres, tant a França, a Espanya portem més de 40 equips, a França n'hi ha cada vora 50, Itàlia també en porta uns quants, vull dir que penso que el Dakar... això li anirà molt bé al Dakar, perquè com que estan modernitzant-ho tot amb les energies alternatives i amb les energies ecològiques, que el Dakar torni a haver-hi tant volum de clàssics farà que l'essència del Dakar que tenia abans, que s'havia perdut una mica, hi torni, no? I què passarà amb el Dakar clàssic? No ho sé, igual passa com el Monte Carlo històric, no? Que faran dues proves paral·leles, igual d'aquí un temps, com s'acabarà el de velocitat i en farem el de regularitat, no? Però bueno, jo penso que pel Dakar i pel Raid això anirà molt bé, i per la gent que segueix el Dakar, que és la prova més seguida del món, això serà fantàstic per tots.
Parlaves, de fet, abans de començar, parlàvem i em confessaves, de fet, que les mitges us les donen el dia d'abans i el roadbook el mateix dia. Clar, això encara ho complica més, però no sé amb quines aspiracions aneu, tant el Xevi com tu.
Mira, nosaltres som l'equip Novell, és el primer any que anem al Dakar, i l'objectiu és acabar, per començar. Acabar i disfrutar de cada minut del dia, dels paisatges, del raid, del bivac, dels nostres rivals i de la família que es fa d'allà dins, no? Sí, que clar, jo sóc una persona que em coneixeu, sóc un copilot molt competitiu, no m'agrada perdre en res, l'objectiu és acabar, però fer-ho bé. Vull dir, jo tinc moltes ganes de fer-ho bé al Dakar, no? El handicap que tinc és aquest 20% de les etapes de navegació, que no he fet mai, però ja m'he anat preparant, però clar, fins que no arribi allà no sabré on estic, no? En quant a regularitat, sí, perquè ja sabem què és el que és. El roadbook és en francès, hi ha molta nomenclatura, que això és el que m'estic estudiant ara, cada vinyeta té moltes històries, i serà una sorpresa, no? Jo un cop hagi fet el primer etapa, el primer dia, ostres, quedaré més tranquil per veure que allà on estem, no? Però, bueno, l'objectiu és acabar, però intentar-ho també fer-ho bé.
Del 2 al 14 de gener, aquest Dakar clàssic a l'Aràbia Saudita, també abans de començar em deies que fins i tot voleu abans de cap d'any.
Sí, marxem tot l'equip a vora 50 persones el 26 o el 27, estem pendents de que ens confirmin els vols, i allà ja entre el 28 agafem el cotxe, 29 verificacions, el 30 provarem el cotxe, i el 31 ja marxem de Jeddah cap a Hail, que és on comença, una tirada de 800 quilòmetres amb un pròleg i el podi. I el dia 2 ja, primera etapa del Dakar clàssic.
Et mantindràs informats aquí a Ràdio Sabadell o què?
M'agradaria molt que estiguéssiu informats cada dia. L'Eli us ajudarà a rebre tota la informació. Però sí, m'hi faria il·lusió que la gent... Hi ha molta gent que m'ha demanat, que té moltes ganes de seguir-ho. Intentem que a través de xarxes i tot el que puguem estiguem informats. Vinga,
sí, a través també de l'Eli Carnicer, doncs podem aquella primera quinzena, fins i tot, del 2022, doncs anar-te seguint aquesta aventura a l'Aràbia Saudita.
Sabadell al Dakar.
I tant que sí. Sergi Giral, un plaer que hagis estat aquí amb nosaltres a Ràdio Sabadell, i molta sort en aquesta aventura al Dakar Clàssic.
Com sempre, gràcies per el seguiment que feu en tot el que faig. Gràcies.
Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Últims minuts de l'Hotel Suís. Repassem més informacions en format més breu. La Unió Excursionista de Sabadell organitza aquest diumenge al Bosc de Can Déu la 46a edició del Cross dels Esquiadors, aquesta prova atlètica creada en el seu dia per aficionats a l'esquí abans de la temporada de neu. Àngel Artigas és membre de la UES i responsable de l'organització.
Tornem al format, més a més, exactament igual que fa un parell d'anys. L'única cosa que hem canviat és el circuit de més llarg, que com sempre hi ha dues distàncies, i aquest any serà 4 i 8 quilòmetres, que de fet és el format tradicional de quasi tota la vida, excepte els últims anys. I sí, llavors es torna al format aquest.
Després d'una edició condicionada per la pandèmia, diumenge a les 10 del matí es farà el tret de sortida a l'àrea de pícnic de Sant Julià d'Altura, amb la presència de 250 participants, 31 més que ara fa 2 anys. Paral·lelament a aquest cross dels esquiadors, també tindrà lloc la 9a marxa nòrdica del Vallès. En tots dos casos, els inscrits tenien l'opció de fer una donació a la marató de TV3 d'enguany dedicada a la salut mental. I a aquesta hora de gravació s'estan jugant les semifinals masculines i femenines del Campionat de Catalunya de tennis per equips, que se celebra a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. L'anfitrió femení, recordem, s'enfronta al Barcino després d'eliminar ahir el Polo per 4-0 en l'única eliminatòria de quarts. A l'altra semifinal, el Cercle Sabadellès entra en competició veient-se les cares amb el Reial Club de Tenis Barcelona. I el quadre masculí, recordem també, l'entitat de la carretera de Bellaterra busca l'accés a la final contra el Polo. De moment, insistim, sense resultats definitius a aquesta hora de gravació, podeu seguir informats, com sempre, a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell, on informarem dels resultats definitius. Nosaltres marxem. Res més, una abraçada del Toni González a les vies de so de servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. I ja ho sabeu, que demà teniu un dia ben atapait aquí a Ràdio Sabadell a partir de 4:45 de la tarda, el Sabadell en joc, aquesta retransmissió del Real Madrid Castilla, Centre d'Esports Sabadell, de la primera ref, i a 8:15 aquest derbi de la segona B de futbol sala entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell amb el Sergi Parc al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Cuideu-vos, que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.